1955. Un escriptor mexicà deixa enllestida la seva primera novel·la, El retrat minuciós d'un país, Mèxic, quan tot just semblava començar a desaparèixer. Amb la seva escriptura, fundaria un dels grans territoris mítics d'Amèrica Llatina, precursor del realisme màgic, Comala.
50 anys més tard, una escriptora catalana enamorada de la seva lectura començarà una persecució darrere la novel·la que determinarà tota la seva vida i tota la seva literatura.
L'escriptor era Juan Rulfo i la nostra guia avui és la Lolita Bosch. Benvinguts a Través.
Perquè jo sempre havia llegit molt, però jo no sabia que es podia fer això. Que el que feia l'escriptura, per dir-ho d'alguna manera, era conservar la vida.
Hi ha un moment que s'endinsa al llac i anava s'endinsant-te dintre de l'aigua, que era com endinsar-te dintre de la literatura.
Fue un momento de iluminación, ¿no? Aunque el cielo haya cambiado, aunque ese risco estaba ahí, el mar era este mar, estás ahí parado en un lugar en el que él posiblemente haya puesto los pies.
A la Volta al Món, com totes les meves altres experiències de la vida, és un projecte literari. Jo no existeixo sense projecte literari.
Però l'estava mirant amb els ulls del viatge. Jo penso que la bona literatura ens fa obrir els ulls d'aquesta manera.
I viatjar amb literatura li dona aquesta sensació com d'estar dins d'un llibre. Alhora que estic a un lloc diferent, estic a dins d'un llibre.
A Través, un podcast de literatura de metaviatges de Laia Folk i Adrià Ibáñez.
Con permiso, Juan.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que no estuvo, mijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa. Em fa plorar, al Pedro Páramo em fa plorar, encara avui, és increïble. Em fa plorar a Mèxic. Jo em dic Lolita Bosch, que volia ser escriptora des de sempre, sense mai pensar que ho aconseguiria, diguéssim, no? Era com un somni que tenia, volia ser la Jo o la Louise Leigh, i el meu pare ho sabia, perquè és una cosa que havíem parlat, i ell sempre em deia que escrivia, però jo no sabia si era veritat, perquè el meu pare era una persona molt fantasiosa. Llavors, la majoria de les meves històries de la infància són construccions ficcionals fetes pel meu pare, que m'he passat la vida intentant averiguar jo i el meu psicoanalista si són reals o no. Hi ha de tot. Però una de les històries que em va explicar passava a Mèxic. I jo em vaig quedar molt impactada en Mèxic, no sé per què. Segons qui ho expliqui, hi ha raons atàviques que me superen, no? Però vaig sentir una connexió molt bèstia i aleshores, la primera vegada que jo vaig dir que volia escriure, vaig venir a un lloc que està al costat d'on estem gravant aquest podcast, la qual cosa m'ha fet molta il·lusió, i vaig venir a veure una senyora que es deia Zulema Moret, que era una argentina que vivia aquí. Y le vaig dir, mira, yo quiero ser escritora, pero me da mucha vergüenza decirlo en mi casa y no me atrevo a pedir dinero para pagar un taller literario. No hi havia tallers literaris, això era el 87, 86. I llavors em va dir, bueno, tráeme un cuento, molt argentí, y si me gusta te daré una beca. I llavors li vaig portar un cuento que passava a Yucatán, però jo no sabia què era Yucatán. Estem parlant pre-internet, total, em va començar a arribar com aquesta connexió. En aquella època jo vaig fer set, em va donar la beca, la Zulema Moret, i jo avui dia dono unes beques que es diuen beca Zulema Moret al meu centre d'escriptura. I aleshores, en aquella època vaig fer 16 anys i el meu pare em va regalar una edició molt, molt, molt maca de Taurus de Pedro Páramo, que recordo sobretot una nota al peu que posava Milpa i posava sota Campo de Maíz. I vaig dir, ah, mira, tenen un altre llenguatge. O sigui, tenen... Però l'edició que em va regalar... El meu pare havia escrit en blau i en francès, però el meu pare, la burgesia catalana, les coses importants, no sé per què, internament se les explicava en francès, mai ho he entès, però com hi havia alguna cosa sèria, era, bueno, ara passem al francès perquè no ens entenguin els altres. I en francès em va escriure un vers del poema If, del Kipling, que si tu pots no sé què, no sé què, seràs un home, fill meu, si tu pots no sé què... I el meu pare em va escriure, si aconsegueixes estimar sense estar boja d'amor, seràs un home, fill meu. I a mi aquell consell m'ha marcat la vida, no ho he aconseguit mai, 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 crec que és part de la gràcia, diguéssim, sempre he estimat Boja d'amor, però llegir Pedro Páramo va ser un impacte al·lucinant a la meva vida, però absolutament al·lucinant, perquè jo sempre havia llegit molt, però jo no sabia que es podia fer això. No tenia ni idea que el que feia l'escriptura, per dir-ho d'alguna manera, era conservar la vida. O sigui, mai ho havia vist així. Mai ho havia vist com una cosa tan orgànica on tot neix tota l'estona, no? I em va impressionar molt. I l'inici, no?, de venir a Paco Mar a buscar a mi padre un tal Pedro Páramo va ser el primer que jo vaig escriure el dia que vaig decidir anar a venir a Mèxic, al meu diari, me voy a México a buscar a mi padre, un tal Rómulo Bosch, no? O sigui, així comença molt la meva aventura.
Però per la Lolita, Mèxic no va ser tan sols el seu lloc al món. Mèxic significava alguna cosa més, més important, més difícil de trobar.
El Sandor Maray diu: jo escric per tornar a la infància o al llenguatge. No n'estic segur, però probablement siguin la mateixa cosa. Bueno, doncs jo escric per tornar a Mèxic o al llenguatge. No n'estic segura, però probablement en la meva vida siguin la mateixa cosa. Perquè jo volia escriure sent mexicana. Llavors vaig decidir literàriament fer-me mexicana. Perquè, com diu la Chavera Vargas, les mexicanes nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. I perquè com a catalana tinc dret a triar identitat, perquè la majoria dels nostres conciutadans tenen una nacionalitat i se'n senten d'una altra. Per tant, aquesta llibertat per triar identitat no em va semblar tan estranya. El que em va semblar molt estranya, jo que ja havia viatjat molt, havia fet amb motxilla a la Índia, i havia estat a tot arreu vivint i tal. O sigui, me'n vaig anar als 18 anys, vaig agafar una motxilla i me'n vaig anar. El que em va semblar molt estrany va ser trobar el lloc literari al món. I era el DF. Sí. Ho és encara.
Pedí llegar y sentir lo que nunca jamás yo había sentido.
Yo sentí, dije yo, por eso amo la libertad, por eso amo los pájaros, por eso son tan orgullosos. Y así ha sido mi vida, la libertad absoluta. No tengo frontera, habla de mí lo que quieras. Me tiene muy sin cuidado. Que hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal.
A Chihuahua, Chihuahua, querida.
Mèxic i Catalunya han estat molt a prop des de fa dècades, gairebé territoris fronterers. Durant la Guerra Civil Espanyola, milers d'exiliats van trobar un lloc a Mèxic on refugiar-se i continuar els seus projectes. I és en aquest vincle on la Lolita trobaria una petita escletxa de llum, una possibilitat, el camí per on marxar.
Llavors vaig trobar dues escoles que vaig escriure per carta d'aquelles que escrivies i esperaves que et tornés a camp de desert. Una estava a l'Argentina i l'altra va ser a Mèxic i quan em van trucar de Mèxic No ho vaig dubtar gens, en absolut. Vaig trucar a l'Orfeo Català de Mèxic. Es va posar la persona que avui és la meva millor amiga, que és la Marcela Zárate, que és la persona que porta l'Orfeo, que en aquella època teníem les dues 19 anys o 20 anys.
Diga.
I li vaig dir: mira, no me conoces de nada y tal, pero yo quiero venir al exilio. A mí me gustáis mucho los exiliados. Aquí está mandando Convergència y Unió. Yo no puedo más, yo quiero venir al exilio, quiero salir de aquí. O sigui, em va semblar que tot era com... Em semblava lògic anar-me a l'exili, no m'agradava la política cultural que jo trobava aquí. Era un moment en què el català estava fent un gran esforç per recuperar-se, però la imposició per a les escriptores era un pes superfeixuc, no? Si ens hem de fer càrrec de recuperar la llengua. A casa ens deien molt quan escrivíem, hem lluitat molt perquè tu puguis escriure en català. I deia, hòstia, era una pressió molt bèstia. I políticament jo estava molt, molt a la contra, no? I aleshores em vaig arribar a l'exili català. Ells sempre em diuen que soc, és l'únic lloc on sempre soc la més jove i soc una mica com la mascota durant molt temps, però vaig arribar a l'exili català com si arribés a casa. O sigui, de sobte em vaig trobar els meus catalans, no? 200.000. Una vegada van a Jordi Pujol i vaig dir: són 6 milions. I vaig a un i va dir: no, són 6.200.000.
¡Viva el heroico pueblo de Chiapas!
¡Viva!
¡Viva el heroico ejército zapatista!
¡Viva!
Vaig anar a dormir en un hotel que es diu Viena, que està al costat de l'Orfeo, que l'havien trobat, i al cap de res, de dos dies, segons jo, començava classe. En aquell moment va haver-hi l'alçament zapatista. Jo portava diners per viure 6 mesos. Va haver-hi una devaluació que en el món va ser molt famosa, que es va dir Efecto Tequila, no? Que va ser arrel de la devaluació de Mèxic. Va haver-hi un canvi presidencial. Se'm va anar al Salinas, que havia robat el país absolutament. En aquell moment se'm va al Salinas, comença la revolució zapatista. El Salinas havia privatitzat el narco, va arribar el fuego a proa, que és que tota la gent que tenia deutes no podia pagar. Es van cosir les parpelles i van anar amb les, però amb fil i els llavis, i van anar a fer una protesta molt, molt famosa davant del Zócalo i tal. I jo de sobte arribo i em trobo això, gent amb les parpelles cosides, amb la boca... O sigui, estic parlant d'un Mèxic de fa... que era molt antic, a Mèxic, als 90, però molt antic. No hi havia pa. Jo recordo anar a buscar pa i no en trobàvem. Hi havia bolillo per al temblor, que deien ells. I vaig arribar a aquest Mèxic, no?, que la gent estava perdent-ho tot, absolutament tot, i llavors era un Mèxic al carrer indignat, però amb aquesta indignació esperançada pròpia de Mèxic. I aquí vaig trobar una frase de Pedro Páramo que m'ho va explicar tot, que és: "Nos han quitado esta tierra", no? I a mi em va venir al cap aquesta frase que havia llegit tant, no?, del Pedro Páramo: "Nos han quitado esta tierra". Nos han quitado esta tierra. I vaig entendre, tinc la pell de gallina, però vaig entendre Mèxic des d'aquí, no? Ens han quitado la tierra, les invasions, però vull dir, "Nos han quitado la tierra" explica moltes coses, no? Explica la literatura, el Rulfo. Jo vaig buscar molt aquest món sense romantitzar-lo, perquè a mi la pobresa mai m'ha semblat una cosa romàntica, però vaig intentar entendre què hi havia, no sé com dir-ho, però com quina ànima podia guardar tan pura la literatura, que a pesar del dolor i la injustícia que perpetua constantment, lo siento, Claudia, el govern de Mèxic, dia rere dia, hi havia una cosa pura que es mantenia i que la literatura aconseguia conservar, no? I arrel d'això vaig descobrir que a Mèxic passava una cosa prodigiosa, prodigiosa, que jo després he vist que passa a altres llocs d'Amèrica Latina i alguns altres llocs del món, però sobretot Amèrica Latina, que és que la gent, quan sap alguna cosa, ho comparteix. Ho dona. És absolutament conscient dels privilegis que suposa tenir coneixement. I aleshores vaig descobrir que tots els escriptors de Mèxic feien classe, però absolutament tothom. A mi em dius un escriptor mexicà i he sigut alumna seva, segur, de tothom, absolutament tothom que ha estat viu. No sé, tothom ha sigut el meu mestre. Llavors, quan hi havia tal, jo anava i els escoltava. I tota aquesta gent havia begut de Rulfo. Hi havia una admiració profunda per Rulfo. Rulfo era com el que seria, per la nostra cultura, l'oràculo de Delfos.
Sí, qualsevol persona que tratara d'encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Si quería hacer un número, una revista literaria dedicada al llano en llamas, entonces quería fotografiar la zona, la región. No, nunca se encontró el paisaje.
¿Cómo puede ser que un escritor desperte tanta admiración? Juan Rulfo representa alguna cosa más que la excelencia en la escritura, en el estilo. De alguna manera, es puede arribar a través de sus escritos, Pedro Páramo, El llano en llamas, El gallo de oro, a la puresa i la veritat, si és que existeixen, de tot un poble. Així ho explica la Lolita.
O sigui, hi havia Paz i Fuentes, però hi havia Rulfo. O sigui, Rulfo era com veritat, literàriament parlant. No hi havia cap trampa, no havia intentat guanyar res. Van tenir la gosadia de publicar les cartes d'amor que li havia escrit a la seva dona i són horroroses. Era un escriptor pèssim, horroroses, lletjíssimes. Jo soc la seva dona i dic, tio, no m'escrives nunca más, que és esta porqueria. O sigui, no tenia cap voluntat editorial de res. Va fer Pedro Páramo i va fer El llano en llamas. I ja està. I l'altre deia que escrivia i tirava, escrivia i tirava, escrivia i tirava, escrivia i tirava. Quan es van trobar les cartes, és que no les va voler cap editorial, les va publicar una editorial superpetita. Són horroroses, les cartes del Rulfo, però horroroses. I el Julita, li deia, va ser una cosa espantosa. O sigui que no, no el podies mitificar amb ell, perquè tampoc havíem vist les fotos, encara les fotos van sortir una mica més tard gràcies al Toledo. No sabíem que tenia aquest ull, i tot el que sabíem és que l'any 1955 havia publicat Pedro Páramo i que havia arribat a Espanya en barco, però no sabia gaire, o sigui, però era literatura com un estat pur. Jo vaig entendre que la literatura era aquesta possibilitat absoluta de dir, jo sempre ho faig amb la pregunta mexicana, tu, aquí, què? No? Jo crec que això ho respon, no? O sigui, quin és el teu paper? No? Perquè el Rulfo, per exemple, si parla de la repartició de les terres, es posiciona, però no ho dic només per aquesta cosa política, ho dic perquè aconsegueix guardar una cosa que és veritat. No? Hi ha una paraula zapoteca, huanguinchú, una cosa així, que explica que això és la virtut, hacer lo que es debido. No? Jo crec que el Rulfo va fer en literatura lo que es debido, que és el màxim de bé que podia fer. I després va fer aquella merda de cartes, però en literatura va fer el màxim de bé que podia fer.
Adelante, pásele, joven, quesadillas, sopes, gorditas, tostadas, flautas, pambazos, tlacoyos...
A la ciutat de Mèxic hi ha una de les universitats més impressionants de tota Amèrica Llatina, la Universitat Nacional Autònoma de México, coneguda com la UNAM. Allà, la Lolita va seguir perseguint a Rulfo, trobant-se amb una altra persona al seu pas. Un altre epígon.
No, però llavors vaig anar a la UNAM, que per mi va ser un descobriment. O sigui, per mi és el templo del saber més bèstia que he vist en tota la meva vida. O sigui, no he vist mai una cosa igual. Vaig anar i vaig dir, hola, jo quiero hacer una maestría. Que aquí es diu mestratge, però que seria com un doctorat. En realitat, eren 5 anys. ¿Qué me cuesta? Em va dir, 20 centavos al año. 20 centavos el quatrimestre. O sigui, estem parlant de 0,00001 euros, o sea, re, y todo este saber está a su disposición. Puede entrar de oyente a todo lo que quiera, puede, o sea, yo de repente vaig dir, Dios mío, si existe un mundo perfecto, es la UNAM. I llavors vaig decidir fer el mestratge en literatura mexicana. I vaig començar amb una classe del Rulfo. I a la classe del Rulfo vaig conèixer, això és molt curiós, però vaig conèixer un noi indi, el Chandra Chauvey, que havia tingut el mateix flip que jo amb el Pedro Páramo, però a la Índia, ¿vale? I aleshores el Chandra Chauvey, que havia... us dic molt el cognom perquè, si coneixeu una mica la Índia, Chauvey és un cognom de la casta superior, ¿vale? Ell era de la casta dels adivinos, perquè lo de les castes es fa en sèrio, no és una coseta així que... No, és així. Bueno, ell era de la casta dels que endevinaven coses. Llavors l'havien educat per ser Holy Chandra, ¿vale? Llavors el tio feia coses increïbles. Per exemple, els intocables, no, amb ell no el podien tocar. És la casta superior que tampoc poden tocar, no? I quan parlava un espanyol molt bo que havia estudiat a l'Institut Cervantes de Delhi, i quan, la primera vegada que va arribar a Mèxic va pujar en un bus i una nena li va demanar que apretés per baixar, que apretés el botó. I va dir, me toques, por favor, que és com es demana. I ell es va girar com va dir, es que no me está permitido. Sempre m'he trobat genial. És que no m'està permitido. I li va posar la mà sobre de l'ombro en plan imposició, com si la curés. I la tia va dir, però què? No, o sigui, el tio va arribar com pensant, així de lliure seré jo a Mèxic, no? Que em poden tocar i puc perdre tot el que tinc. I això li venia al Rulfo, no? I el tio va dir, es que yo leí esto, pensé, yo quiero estar donde... escribir y captar esta cosa atávica de la humanidad sea posible. Y he venido a México. Ens hem fet íntims, ens hem fet molt, molt amics, molt amics. Va fer coses genials. Com a divino feia coses increïbles. Per exemple, un dia tenia un mal de queixal i va anar a la dentista i li va dir, le voy a poner anestesia. I va dir, no, usted no me puede poner anestesia, a mi no me pueden hacer nada i tal. O sigui, era un tio que havia estat creat una mica com el nostre lama. O sigui, el tio havia estat creat així i se n'havia anat... rompiendo todos los mandatos familiares per anar a estudiar Rulfo. Era totalment fora d'òrbita el tio, però ens lligava Rulfo. Un dels mestres que jo tenia a l'escola, perquè jo estava a l'escola d'escriptors i estava a la universitat a la vegada, era un dels poetes del Bolaño. Era el meu mestre de poesia, que era genial. I tenia una revista. I ens va dir, sí, el Chandra i a mi, si volíem publicar alguna cosa sobre el Rulfo, aquella revista. I això va anar creixent, va anar creixent, va anar creixent, i vam dir, bueno, va decidir ell fer un llibre que va dir: jo crec que Rulfo és tan literari que es podria entendre encara que no entenguessis en quina llengua està escrit. És igual si ho fan com l'òpera, que ningú sap què estan dient. No? Aquest mestre va dir: jo crec que hauríem de provar això amb Rulfo. Llavors el que farem és agafar i traduir-lo a llengües indígenes, vale? Perquè s'entendrà. I llavors a mi em van considerar una llengua indígena perquè eren menys de 11 milions de parlants, no? I el Chandra també perquè parlava sànscrit. Llavors vam agafar el Llama en Llames i cadascú de nosaltres va traduir un llibre a una llengua la menys indígena era la meva, diguéssim, no? Però hi havia quechua, zapoteco, o sigui, hi havia llengües minoritàries de Japó, o sigui, hi havia gent de molts llocs del món. I va ser molt curiós perquè cadascú vam pensar com seria Rulfo en el nostre idioma. Llavors jo vaig fer l'exercici de com seria traduir Rulfo al català. I recordo que una de les coses que més em va costar pensar va ser la frase «Se los fueron llevando puñito a puñito». I vaig dir: hòstia, puñito a puñito és intraduïble. O sigui que... I vaig trucar a la filla del Tisner i vaig dir: pots preguntar-li al teu pare, per favor, que ha vingut i ha viscut a Mèxic i tal. Com traduiríem puñito a puñito? Em va costar molt. O sigui, però tot em va costar molt, no? Tot em va costar molt, perquè ho trobava molt difícil d'entendre, no? Ho trobava molt difícil de traslladar. Però aquesta cosa de dir hi ha una cosa per sota de tot que és molt important i que la literatura pot salvar i que el llenguatge entén, que ell ho va guardar sense cap ego, diria jo. I això és un miracle. Sempre m'ha semblat un miracle. I sempre a mi em queda aquesta cosa de: jo vull viure en aquell lloc on em porta el Rulfo. I durant molts anys he tingut amb un faristol a la taula de casa i és l'únic que he llegit mentre dinava. Sí.
Bueno, hoy corrió el rumor sobre la muerte del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Su muerte aún no confirmada.
Fins que de cop i volta tot va canviar. La història de Lolita, però també la de Mèxic, encetant una etapa fosca al país que s'estén fins al dia d'avui.
De ser cierto que murió en una plancha de hospital, la PGR habría ganado una pelea sin haber nunca podido detener al narcotraficante más poderoso del país.
Llavors, el dia 3 de juliol de l'any 1997, que era el meu cumple, feia 37 anys jo, va passar una cosa insòlita a la ciutat, que és que en el DF va morir un capo que era el capo del cartel de Juárez, que es deia Amado Carrillo Fuentes, li deien Senyor de los Cielos, perquè era la persona que tenia més avions de Mèxic. Figura que va entrar al DF, a la Clínica Santa Mònica, va llogar dues plantes i es anava a fer una reconstrucció facial perquè s'anava a viure a Xile. No? Fins aleshores, bueno, i va morir en aquella operació. I quan va morir en aquella operació, la setmana següent es van trobar entambados, que vol dir amb barrils amb ciment, els 5 metges que havien fet l'operació d'aquest senyor. Vale? La mort d'aquest senyor i tal va ser un revulsiu al·lucinant al DF, perquè el narco, el DF, quan el Salinas, vale, va dir: voy a nacionalizar el país, i voy a vender el país, i va vendre el petroli, tot, absolutament tot. Va vendre 995 indústries nacionals, jo sempre dic, entre les quals el narcotràfic, no? Quasi tots els narcos que en aquells moments els va ser assignada una plaça, que ara us dius, treballaven, un era policia, el Chapo treballava en una comissaria, o sigui, tots tenien algun vincle amb el que a Mèxic li podem dir la llei, que és molt... A Mèxic es resolen un 98,9% dels delictes que no resolten. I aleshores jo vaig començar a involucrar-me... Bueno, quan van matar quan van matar l'Amado Carrillo Fuentes al DF, vale? Que és evident que no es podia... Cap metge hagués deixat... O sigui, tota la gent que se't pot morir per una operació estètica, que es mori l'Amado Carrillo Fuentes, que havia pactat una sortida a Xile i tal. Hi ha molta gent que diu que el cadàver no era Amado Carrillo Fuentes, és una cosa que és una mica difícil de confirmar. Hi ha molta gent que diu que no, que l'autèntic està a Xile. I aleshores va passar una cosa molt bèstia, que és que el narco va arribar a la ciutat. I això no havia passat, perquè el pacte quan van repartir el país en càrtels, va ser que deixarien dues zones, tres zones lliures. De fet, una era el DF, una altra era Guadalajara capital i una altra era San Pedro Garza, que està al costat de Monterrey. És on anaven les dones i els fills dels narcos a viure. Intentaven anar a París, als Estats Units, per tenir fills americans, però anaven a viure en aquestes tres zones, que eren zones segures. El narco a casa no ens passava. No és l'any 97, que quan es va morir Amado Carrillo Fuentes i va inaugurar, va obrir el diari Milenio i va fer un gran reportatge, el recordo perquè el meu cunyat era, feia foto, vam fer un gran reportatge de ja estan aquí, saps? Una mica poltergeist, they're here. Llavors, però no sabíem qui eren. No sabíem qui eren aquella gent que havia arribat. Nosaltres també teníem el prejudici de que la gent que havia arribat eren uns senyors que anaven amb bota picuda i eren... i agafaven el sombrero per ballar i eren machotes. O sigui, hi havia com un estereotip del narco horrorós i no sabien molt bé qui eren. I amb els anys hem descobert que no, que són unes persones que porten sabates camper, mengen sushi i viuen a Barcelona. No? Hi ha molts que estan aquí i viuen una vida absolutament primermundista. La història del narco, en realitat, és la història de les víctimes. I aquesta és la història que hagués explicat el Rulfo, perquè les víctimes parlen el mexicà del Rulfo. No em refereixo a un mexicà ignorant. Hi ha víctimes que són doctores de filosofia de la UNAM, però parlen del Mèxic que ens han roto, diguéssim. No? I aquest és el Mèxic de Rulfo. És un Mèxic molt pur que ens han tret. Jo quan ho penso em poso a plorar cada vegada que ho explico perquè és que no tornarà mai més. No? Però de sobte ens arrebataren el país. No? Llavors, això va ser fortíssim. Va ser realment molt bèstia. Molt bèstia. O sigui, un dia per l'altre no. En dos anys de temps vam començar a veure com el narco el teníem a casa, el teníem a casa, el teníem a casa. I de cop i volta tothom tenia un amic o familiar. Jo no conec a quasi cap família de Mèxic. Que no hagi... Jo no conec a ningú. No conec cap família que se n'hagi escapat. Cap, ni una, absolutament ni una. M'incloc, no hi ha una família on no hi hagi un mutilat o un segrestat o algú que se l'hagi hagut d'anar a l'exili o viure amb ultraseguretat o canviar els costums, ja, bueno, ni te cuento.
Aquells anys van revolucionar el país i la ciutat on vivia la Lolita. Contra la convulsió política i social, ella va decidir combatre la injustícia amb les eines de la literatura.
I aleshores... jo vaig veure gent de la cultura, no? Gent que avui està a càrrecs molt alts del govern mexicà dient coses com vamos a escuchar a las víctimas si no nos hacen dramitas, no? Grans responsables de la cultura mexicana, molt estimats per mi, molts amics meus, perquè a Mèxic això es diu Círculo Rojo, que són les 10.000 persones a les que de veritat els interessa la cultura. I ho vaig veure amb molta gent del meu gremi, moltíssima, moltíssima gent del meu gremi, dient, jo d'això no en parlo. I per mi això va ser una cosa molt bèstia. Aleshores, vaig muntar una plataforma que es deia Nuestra Aparente Rendición i vaig començar a donar la veu a les víctimes, no? Bàsicament. I vaig trobar molts escriptors solidaris i vam fer projectes increïbles on la literatura podia explicar escoltant aquesta veu. I aleshores jo vaig fer un canvi de vida absolut i vaig decidir que la veu de la meva literatura durant molts anys seria de les víctimes de Mèxic, perquè jo crec que qui ha d'explicar, entre moltes altres coses que he fet a la vida, però que qui ha d'explicar la guerra són les víctimes. Llavors vaig deixar absolutament el món literari, vaig fer un pas enrere, vaig deixar d'anar tal i em vaig dedicar a escoltar a víctimes de la guerra de Mèxic fins que em van treure. Clar, em van expulsar. D'entrada em van deixar viva, o sigui, no tinc res de lo que queixar-me, perquè em podien haver matat. Han matat a molts amics meus que van treballar amb mi, a molts. I després va passar, bueno, cadascú té un mort que et desperta i dius, aquest és el meu, no? Van matar el germà d'un molt amic meu, que també era molt amic meu, i ja m'havien matat altra gent, però quan van matar el Manuel, van matar el Manuel Márquez, jo vaig decidir que la meva literatura, jo volia que parlés del Manuel Marc. Aquesta veu a Mèxic és sistemàticament silenciada. No, o sigui, l'han salvat escriptors com el Rulfo. Però no parlo d'una cosa social, eh? Parlo d'una cosa de decència i de bondat i de molt indígena, jo crec, no? D'uns valors molt, molt, molt genuïns i molt, molt veritats. No? I la literatura, el Lacan deia que només l'entenem si té estructura de ficció. No? La veritat, només l'entenem si té estructura de ficció. Jo crec que això és el que va aconseguir el Rulfo i a mi em va modificar la vida en el sentit de... Jo vull escriure veritats literàries. No? O sigui, ho intentaré tota la vida. Escriure Pedro Páramo, bueno, em podria morir amb el debatí, no, només amb una primera frase. Però ja amb la segona, que també vine com ara buscant a mi padre un tal Pedro Páramo. Però no és una fascinació gens romàntica. Jo soc molt crítica i molt bronques en aquest aspecte, fins i tot cultural, no? Però jo sí crec que la literatura té una funció política que ha d'assumir, no? Té, d'entrada, accés a la veu pública. I després, recuperar aquestes veritats literàries que Mèxic necessita, perquè Mèxic necessita escoltar les seves víctimes, perquè són moltes, moltíssimes, moltíssimes. Les xifres que tiren pel cap baix diuen que hi ha 250.000 persones en fosses comunes, 70.000 morts. Hem superat les tres dictadures de Sud-amèrica juntes. És el segon país del món més perillós per exercir el periodisme. Han mort més periodistes a Mèxic que a la Segona Guerra Mundial. O sigui, portem unes xifres molt bèsties, però el que hi ha és un dolor molt pur. No? I aleshores jo abans, el que estàvem parlant, he escrit que Rulfo, quan va dir "Así nos han dado esta tierra", no? Com, que és el que els hi van deixar, els hi van donar, com van fer la repartició agrària, "nos han quitado la tierra". Jo crec que la literatura... No crec que la literatura tingui l'obligació de fer res, però crec que l'escriptora, com a personatge social, té una responsabilitat política de donar veu a qui té coses molt més importants a dir que jo. Per exemple, jo recordo molt a l'enterro d'una de les mortes de Juárez, la mare pagant-li un cop en el taüt i dient "¿de qué les ha servido estudiar tanto si no pueden decirme el significado de una palabra de solo 8 letras, justicia?". Jo vaig dir-li "tiene usted toda la razón, señora, ¿de qué nos ha servido estudiar tanto?". I llavors vaig decidir deixar-me educar per les víctimes de Messi. I gràcies a aquesta investigació que vaig fer, vaig descobrir moltes coses de la literatura, perquè les víctimes necessiten dir qui són per salvar-se. I aleshores, o per resoldre els seus casos, i aleshores busques molts recursos amb la literatura. I no se n'adonen, perquè a elles els importa un pepino, la literatura. El que els interessa és trobar el seu fill o saber què n'han fet o el que sigui. I aleshores, però tenen molts recursos literaris. I aleshores vaig començar un segon doctorat que vaig venir a fer aquí a Barcelona, perquè que és per Mèxic, però l'he fet a la Universitat de Barcelona amb el Morell, que és sobre què busquen, com s'assembla el que busquen les víctimes de la Guerra de Mèxic i els estudiants de literatura. Llavors m'he inventat un mètode que es diu mètode mandarina, que faig servir com a forma d'aprenentatge literari, dirigeixo un màster d'escriptura i tal, no sé què, i tinc una escola i tal, però sobretot faig servir com a eina de pensament literari per intervenir en projectes socials, sobretot relacionats amb les víctimes de Mèxic. I aleshores, al final, pues em van treure, perquè ens han tret a tots.
Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México.
Però en realitat qui ens amenaça és el govern, no? I en realitat el que amenaça no és la literatura, sinó el periodisme, no? I aleshores a mi el llibre Campos de Amapola, antes de esto, o Camps abans de tot això, no m'han amenaçat, però quan vaig començar a fer la plataforma i tot això, em van amenaçar molt, tirarà moltíssim, ara fa 9 anys que no puc entrar, i segueixo treballant des de fora, i aleshores vaig decidir, i això us ho explico perquè va coincidir tot, no és la mateixa època, és abans, però quan vaig decidir que començaria a publicar, vaig fer un llibre on explicava aquesta història que el meu pare m'havia regalat el llibre aquest del Rulfo. I vaig trucar, perquè jo aquest llibre el vaig deixar amb un amic meu, i vaig trucar aquest amic meu 30 anys després per dir-li: "Escolta, em pots tornar el llibre?". I el meu amic va trucar el meu germà i va dir: jo no sé què li ha passat a la teva germana, tio. M'acaba de trucar, jo que no li hagi donat un brot o alguna cosa, perquè m'ha fet una pregunta raríssima d'un llibre que em va deixar fa 30 anys i que el necessita urgentment. Jo vaig dir: soc escriptora, tio. O sigui, el germen de tot això és aquesta edició que he perdut, no? I curiosament, de les meves últimes, amb una classe, va entrar un alumne i va deixar el llibre sobre la taula i era aquella edició. Jo vaig fer un drama de l'hòstia fins que me'l va regalar i ara tinc a casa convertit en un altar de 4 pisos on al centre hi ha aquest únic llibre que em va canviar tot. Rulfo, gràcies, Juan.
Per la Lolita Bosch, Mèxic mai va acabar d'acabar-se en aquell moment. Ha mantingut el país sempre amb ella. S'ha mantingut habitant-lo a través de l'escriptura.
Llavors, jo quan torno, jo torno a Catalunya gràcies a una ajuda de l'Aznar. Em fa molta vergonya dir-ho, però a mi, jo vaig tornar amb una ajuda que va fer l'Aznar si havies anat a estudiar fora coses que no existien aquí. I llavors vaig demanar una ajuda per tornar. Les coses començaven a anar una mica complicades, no? I aleshores el que vaig fer va ser... Em donaven un petit sou al mes, em vaig llogar un piset moníssim al Guinardó i em vaig buscar curro, no sabia quin curro buscar. Vaig fer una cosa molt, molt mexicana, que vaig penjar a biblioteques. Me'n queda uns papers que posava ¿Quieres llevar tu novela al psicoanalista? Lolita Bosch, el telèfon, no? I em van trucar diversos latinoamericans. De, sí, sí, jo no, però quiero que mi novela... I llavors feia com un psicoanàlisi de novela. I així va créixer una escola d'escriptura que jo mai l'he pensat com una escola d'escriptura i que ara ja és massa tard. I es diu Campus Lolita. I aleshores, en aquest centre d'investigació literària està avançat absolutament a restituir el dret a dir qui som, de tothom que ho necessiti. Hem treballat amb, bueno, prostitució, carrer, tal, això tot, però treballem amb nens i nenes amb problemes de salut mental, amb dones de 70 anys que porten 70 anys escoltant que no serveixen per res, més que per parir i estar a casa seva i no fer cap altra cosa, amb tothom. O sigui, mai ningú que hagi arribat al campus Lolita un cop i hagi necessitat dir qui és, s'ha quedat fora. Bueno, he decidit col·lectivitzar, no?, tot el que Mèxic m'ha donat. I la meva manera de col·lectivitzar-ho és el campus Lolita. I no crec que la literatura hagi de fer cap funció de pamflet ni de res, però crec que se deve a si misma, saps? No al seu món editorial, sinó a si mateixa. Tot el que he fet l'he dedicat a les víctimes i crec que sense les víctimes de Mèxic jo mai hagués entès tot aquest recorregut que t'estic explicant ara. Per això el que m'agradaria llegir-vos per acabar, que havia portat diverses coses, és un trosset molt curt del llibre Camps abans de tot això, no? Perquè a Mèxic hi ha una guerra per lo que abans eren camps, no? Jo sempre dic que jo no sabia... Quan no sabíem que les flors valien diners, el món era molt millor, no? I ara sabem que no, que l'opi val molts diners i les amapoles i de les roselles mexicanes n'has tingut una guerra, de la qual jo em formo part, com tantíssima altra gent, estic viva, cosa que és molt més que l'altra gent, i evidentment estar amenaçada té unes conseqüències molt bèsties durant molts anys de la teva vida, d'estrès postraumàtic, tractament. A mi em va desenvolupar una malaltia autoimmune, vaig començar a engreixar-me moltíssim, em van haver d'operar, o sigui, moltes amigues meves estan, no sé, alcoholisme, càncer, hi ha molts drames. Per tant, crec que la veu ha de ser la de Juan Preciado, no la de Pedro Páramo. I el Rulfo és tan intel·ligent que explica la novel·la de Juan Preciado, que és el que necessita anar a buscar el Pedro Páramo. Si hagués escrit la història de Pedro Páramo, seria el senyor del patriarca, pel qual jo també em posaria d'en peus, perquè Margarí García Márquez faria el mateix, però vull dir que la història de Mèxic per mi és la història de Juan Preciado. Som majoria.
I ara, per acabar aquest episodi, entrarem dins d'un fragment del llibre de la Lolita.
Comença amb 3 versos del Jaime Gil de Viedma, que diu: No podemos volvernos, nos empuja el mundo, puerta a puerta. Jaime Gil de Viedma. Aquest llibre hauria d'haver estat un poema que ens recordés a tots, que ens recordés sempre que hem de tornar a Comala, trobar els nostres pares, perdonar-nos, que som nets encara errants de la terra esquerpa en què vam créixer de Juan Rulfo, nets de Maples Arce, i que només la poesia pot acollir el cos corcat i brutalment agreujat de Mèxic, curar-nos, tornar a dir, a dir-nos. Som la conseqüència de la nostra història, som exactament el nostre temps, tot allò que hem dit de nosaltres mateixos. I avui el nostre llegat ens ofega. Precisament per això hem de continuar escrivint. Per inventar-nos, no pas la manera de guardar els fets, sinó totes les maneres en què ens els hem explicat, amb què hem necessitat imaginar, amb què hem volgut entendre, una vegada i una altra, qui som. Escriure per embastar la memòria del que hem estat construint de nosaltres mateixos fins al dia d'avui, de tot allò que hem inventat sense saber-ne la veritat. De manera que aquesta és la narració del món que hem escrit per evitar-lo. El text que som és un íntim poema en mi.